Seguint en la programació religiosa, ara des de COPE Menorca els oferim el programa Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, en Toni Pullan, es control, en Toni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i una reflexió pastoral.
Al final del programa escoltarem una enriquidora reflexió de l'administrador diocesà sobre el procés sinodal que l'Església està vivint.
Un camí sinodal que requereix un canvi de mentalitat perquè tots els batejats ens sentim implicats en la construcció de l'Església, que és el cos de Crist.
Comencem, idò, i ho fem amb un dels comentaris sobre els nous llenguatges per evangelitzar. Preparats per la Sònia Febrer i a ella mateixa qui ens explica avui la pel·lícula Uno para todos.
Uno para todos és una pel·lícula de l'any 2020, dirigida per David Ilundain i protagonitzada pels actors David Verdaguer i Patricia López. Aleix és un professor interí que assumeix la tasca de ser tutor d'una classe de sisè de primària en un poble desconegut per a ell. Quan descobreix que ha de reintegrar un alumne malalt a l'aula, es troba amb un problema inesperat. Pràcticament cap dels companys vol que torni a classe. Se'ns presenta una història molt real, emotiva, que ens fa reflexionar sobre la nostra forma d'actuar davant situacions complicades. En aquest context és quan el grup de classe ens dona una gran lliçó. No podem desvetjar més detalls, però la història dona un gir sorprenent. S'aprenen grans valors de la relació entre el professor i els seus alumnes, molt especialment els del perdó i la conversió. Recomanable veure la pel·lícula amb la família, els amics o a l'escola. I un fet positiu és que la pel·lícula es pot veure de forma gratuïta entrant a la pàgina web RTV Play Cine.
El 12 d'octubre, l'Església Catòlica celebrà a Carlo Maria Cutis, beatificat fa 2 anys. Per això, a Assís, lloc on reposa el seu cos, se celebraren diferents actes en record d'aquest beat conegut com el ciberapòstol de l'Eucaristia.
Des del dissabte 8 i fins al dimecres 12 d'octubre, Assís va acollir diversos actes especials, com la inauguració d'un menjador social, adoracions eucarístiques i diverses conferències.
De fet, dissabte 8 d'octubre, la mare del beat Antonia Salzano va presentar en el santuari de la Espoliazione, on reposen les restes de Carlo Acutis, el seu llibre titulat El secret del meu fill.
En declaracions a la premsa local, la mare del beat va assegurar que ha intentat contar la història del seu fill, escrivint un llibre des del cor i tractant així d'ajudar els seus molts devots a conèixer-lo i estimar-lo.
La biografia de Carlo Acutis evidencia un vincle molt fort a la ciutat d'Assís i a la tomba de Sant Francesc. Després de la seva defunció en 2006 per leucèmia quan tenia 15 anys, va ser enterrat en el cementiri de la ciutat i posteriorment traslladat a una capella del santuari de l'Esplugazione.
La seva mare va destacar que Carlo era molt senzill, molt espontani, amb molta sensibilitat cap als pobres. Prop de la nostra casa hi havia un jove que dormia al carrer i Carlo li portava de menjar i li donava diners.
Carlo tenia gran devoció per Sant Francesc, el sant eucarístic, el sant de la comunitat, el sant cristològic. Carlo deia que volia ser sant, però no com Sant Francesc, perquè Sant Francesc era molt difícil d'imitar.
Tot seguit els informarem d'unes activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra església. I en primer lloc us parlaran de la informació de la festa de Sant Miquel.
La comunitat del centre catequístic Sant Miquel de Ciutadella ha viscut amb molta alegria els actes festius en honor al seu titular. El dijous 29 de setembre, festivitat de Sant Miquel, el conciliari va tenir un record especial per les persones que ens han deixat. Els dies següents es van fer tot un seguit d'activitats, com una pregària comunitària contemplativa on el silenci va convidar a reflexionar sobre la carta als cristians de Corintis. També la inauguració del local social, jocs per als fillets dels clubs d'esplai i de catequesi i un concert a càrrec de Bep Marquès. L'administrador diocesà Gerard Villalonga va presidir una de les eucaristies amb motiu d'aquesta festivitat, en la qual va encoratjar a la comunitat de Sant Miquel a dur a terme el pla de Déu en aquest centre catequístic.
Seguim ara amb els detalls de la festa de Sant Francesc.
Fidels a la cita anual, les parròquies de Sant Francesc d'Assís, de Mó i de Ciutadella van celebrar el 4 d'octubre la seva festa titular. A Mó, l'Eucaristia va ser presidida per mossèn Llorenç Sales. A Ciutadella, la festa va començar al club parroquial amb la projecció d'una pel·lícula sobre la vida del sant. Tot seguit, es va celebrar l'Eucaristia presidida per mossèn Gerard Villalonga. A les dues celebracions, que van ser molt participades, es van destacar diferents virtuts de Sant Francesc: saviesa, pobresa, humilitat i caritat, tot convidant els fidels a seguir el seu exemple per mostrar a tots l'amor que Déu ens té. Al final de les misses, els fidels van compartir una estona de germanor i una bereneta.
Per acabar, els hi parlant de la conferència sobre l'Església i la sinodalitat.
Fa uns dies, el seminari diocesà va acollir una xerrada sobre l'Església i la sinodalitat a càrrec del germà marista i professor Lluís Agustí. El ponent va començar manifestant que la sinodalitat, aquest caminar junts, implica un canvi en el funcionament i la participació dins l'Església.
El marc eclesial ve de molt lluny. Ens hem de remuntar a les primeres comunitats cristianes. Si vosaltres repasseu, doncs, els models de comunitat que hi trobem en els fets dels apòstols, que hi trobem a les comunitats de Pau, o a les comunitats de Pere, de Jaume, o el mateix Jesús, amb els seus deixebles, doncs veureu que allí es dona tot un procés de comunió, de participació i de missió.
El camí sinodal, va destacar, s'ha d'alimentar constantment en l'Eucaristia, centre de la vida cristiana. En aquest sentit, va expressar que el fonamental, deixar-se guiar per l'esperit i fomentar la cultura del diàleg, l'escolta recíproca i el discerniment espiritual.
Viure la sinodalitat, segons el Papa Francesc, comporta exercir el discerniment evangèlic, com la mirada del deixeble missioner que s'alimenta a la llum i amb la força de l'Esperit Sant. Tothom està cridat al discerniment evangèlic, que es realitza en l'adoració, en la pregària, en el contacte amb la paraula, diu el Papa Francesc.
Finalment, Agustí va expressar la importància de sentir-nos tots implicats en la construcció de l'Església, que és el cos de Crist.
I ara és el moment de fer-los arribar a la nostra agenda d'activitats d'aquesta setmana aquí a l'Església de Menorca. Primerament, un tercer per als preveres.
Serà dimecres 19 d'octubre a les 10:30 hores al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Celebració de l'enviament dels professors de religió.
L'acte tindrà lloc el proper divendres 21 d'octubre a les 17 hores a la parròquia de la Mare de Déu del Roser del Castell.
Campanya del Domund.
El proper cap de setmana 22 i 23 d'octubre totes les col·lectes de les misses aniran destinades als missioners d'arreu del món.
Festa de Sant Antoni i Maria Claret de Ciutadella. Diferents actes.
El dissabte 22 d'octubre, al capvespre, jocs pels infants. Tot seguit, a les 19:30 hores, Eucaristia. I a continuació, inauguració de l'exposició de fotografies de Pau Gené Fernández. El diumenge 23 d'octubre, a les 10 hores, celebració de l'Eucaristia. Tot seguit, actuació a la plaça de l'Empordà del grup folclòric Sant Isidre. I el dilluns 24 d'octubre, festa del titular, a les 20 hores, Eucaristia, presidida per l'administrador diocesà Gerard Villalonga.
Tot seguit, Sònia us llegirà l'escrit que ha preparat mossèn Gerard Villalonga, el ministre del diocesà, titulat Pueblo de Dios, Pueblo en Marcha.
Los que pertenecemos y sentimos con la Iglesia estamos, desde que el Papa Francisco lo propuso, inmersos en un proceso que nos encamina a buscar entre todos lo que el Espíritu Santo desea y que, por decirlo de algún modo, se materializará en el próximo Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma en octubre del próximo año. Vivimos en un proceso de sinodalidad. Como expresión de comunión eclesial, caminamos juntos, buscando alimentar y renovar nuestra fe a la luz y la consiguiente interpelación de la palabra de Dios. Por ello, las comunidades eclesiales hemos participado en sesiones de reflexión y diálogo y hemos llegado a unas conclusiones que, además de reforzar la unidad, pretenden remover algunas estructuras caducas para nuestro siglo XXI. Después se ha elaborado una síntesis a nivel nacional que, con la síntesis de otros países, se redactará el documento que servirá de base para el trabajo posterior de los obispos. Con este proceso se ha reforzado la eclesiología del Concilio Vaticano II, que en la Constitución Lumen Gentium habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Es decir, todos los miembros de la Iglesia, cada cual desde nuestra condición, laicos, ministros ordenados, religiosos y religiosas, somos un pueblo de hermanos, con la misma dignidad que a todos nos confiere el bautismo, y con una misión idéntica, aunque diferente en atribuciones y formas: proclamar a Jesús como Señor y anunciar el Evangelio a todas las gentes. Somos pueblo de Dios. Y en este pueblo, el sacerdocio no es exclusivo de unos cuantos que han recibido el sacramento del orden, sino que todos, los demás, participamos del sacerdocio común de los fieles, que nos impulsa a la responsabilidad que tenemos como bautizados. El mundo nos necesita a todos, caminando juntos, para proclamar la grandeza de Dios y anunciar su mensaje de salvación. También la Lumen Gentium nos da la especificidad, que supone, sin duda, la complementariedad de cada uno de los estamentos de este pueblo en marcha: ministerio jerárquico, vocación laical y vida religiosa.
Després d'escoltar aquesta reflexió, els hi deim adéu.
I ho fem agraint-los la seva confiança.
I desitjant que els continguts del programa els hagin agradat.
Que tinguin un bon diumenge. Adéu.